Ràdio Estel. Garraf, 96.8. Cerdanya, 104.4.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst, Era Val d'Aran, 106.0. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
L'aigua, com altres elements, com ara l'aire, el foc, la terra, o donant-se de la mà de conceptes com l'amor, el plaer o la resta de les emocions, forma part del nostre univers personal i diari. I és per això que no ha passat per alt tampoc en el terreny de la literatura, el cinema o la música. Avui ens acostarem al primer, a la literatura, i més concretament a la poesia.
L'aigua poètica.
Dels molts i molts poemes que ens aporten els nostres creadors de tots els temps, avui m'he fixat amb la poeta i novel·lista de la Garriga, Núria Albó, que en un dels seus poemes parla de l'aigua i les seves virtuts més amables. Diu Albó: aigua matinera, rosada del prat, dius bon dia a l'herba, dius bona hora als camps. Aigua riallera de dintre els bassals, quan el sol et crida, tu hi vas amb un salt. Que fantàstic que els nostres poetes ens fan veure l'aigua com un element més de vida i talment com un personatge de conte que va amunt i avall. Ens vindrà de gust, de tant en tant, repassar aquest festeig dels creadors literaris amb l'aigua.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Fes un viatge de la tradició a la modernitat amb el Club Més Amics. Del 29 de maig a l'11 de juny, viatja amb nosaltres al Japó. Visitarem el ritme viu d'Osaka, els temples de Kyoto, el paisatge feudal de Kanazawa i molt més. Del 29 de maig a l'11 de juny, al Japó, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Entrevistes, notícies, curiositats, informació, metges, respostes i preguntes. Tot el que vols saber sobre el món de la salut al Vademecum de Ràdio Estel. Acompanya'ns cada setmana, cada divendres, a 7:45 del vespre a Ràdio Estel. Obrim una nova edició del Vademecum per saber-ne una mica més sobre com cuidar-nos, per saber-ne de salut. Vademecum, un programa patrocinat per la Clínica Nostra Senyora del Remei.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Àngels.
Benvinguts, ben trobats un altre cop, un altre dia, aquí a la sintonia de Ràdio Estel, en aquest programa que, com el seu nom indica i proposa, doncs porta àngels, així de clar. Àngels que són aquelles imatges que nosaltres sintetitzem en algú que es dedica a ajudar, ajudar en aquesta societat nostra, en què cada dia... Per una banda, són més visibles a força de titulars, però per l'altra banda són més invisibles perquè la gent ens hi hem vacunat i ja no hi mirem, però cada dia hi ha més gent que necessita ajut. En altres programes us hem parlat de la signatura dels convenis entre Roca i Pi i 27 entitats i projectes que es financien anualment. Una cosa que passa, per sort, en aquesta societat nostra, és que això, hi ha gent que es dedica molt a cuidar de la gent i, per sort, nosaltres, que en aquest programa, que, com sabeu, està auspiciat per Roca i Pi, i intentarem centrar la mirada en això. D'aquest conveni que dèiem, d'aquest conveni, em va néixer un document de treball fet a partir de la reflexió d'11 de les entitats que prenen part en el projecte global, en aquesta finançació Roca i Pi. I aquest document, avui ens el presenta Marina Aguilar, que la tenim aquí a l'estudi. Hola, Marina.
Hola.
Com estàs?
Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
Home, gràcies a tu per venir. Si no m'explicaràs què faré jo aquí sol, xerrant de no res i avorrint a la gent. Marina Aguilar és consultora i investigadora de la Fundació Pere Tarrés i, com dèiem, està darrere també d'aquest document de treball que recull de reflexió d'11 de les entitats, que d'entre aquestes 27 entitats i projectes que signen col·laboració i finançament amb Roca i Pi. D'entrada, jo crec que és una molt bona notícia. De fet, em vaig parlar amb Joan Antoni Calvet de Roca i Pi dies enrere. Que segueu i parleu. Ho dic perquè des del punt de vista del profà, del ciutadà que va pel carrer i que a vegades doncs, rep un fulletó, un fullolant o una persona el detura i li parla d'una associació i tal, a vegades es té la sensació que està com molt atomitzat el món de la gent que us dediqueu a l'ajuda de la gent. Ho dic en general perquè és molt difícil englobar tants projectes i institucions. Que hagueu segut i parlat és important vist des de fora. Des de dintre, com n'és d'important això?
Doncs totalment. De fet, s'ha d'agrair el fet de que Roca i Pi no només aposti per finançar projectes d'aquestes entitats, sinó de dir, bueno, les entitats fan una feina, però fan una feina que potser la podem millorar si seiem i pensem com podem col·laborar plegats. I això, de fet, ja és un pas important, perquè moltes vegades, fins i tot des de les administracions públiques o fins i tot les persones que volen contribuir a una causa, pensen en l'acció directa. I està molt bé l'acció directa. I aquestes entitats han de fer acció directa. Però també aquestes entitats sovint han de parar. Seure i dir, escolta, el que estem fent ho podem fer millor. Com podem sumar sinergies plegats? Què estàs fent tu? Què estic fent jo? Si sumem i anem a parlar amb qualsevol altra organització o amb un altre agent per millorar l'impacte que tenim, si ho fem plegades, llavors, de quina és la idea? Llavors, primer de tot, el fet de que Roca i Pi aposti no només per la intervenció, sinó per la reflexió, jo crec que és un aspecte que hem de felicitar a la Fundació, sobretot al Josep Antoni, no?, amb aquesta empenta per dir, vale, donem aquest suport, però a més anem a capacitar-nos com a entitats i reflexionar. Llavors, com bé saps, Fundació Roca i Pi financia els projectes d'entitats que estan a Badalona o a Barcelona sí. Nord. Llavors, ell diu, bueno, anem a... O ell, Roca i Pi, parlo d'ell perquè era, diguéssim, l'interlocutor. Contacta amb nosaltres, amb el Departament de Consultoria d'Estudis, que el que ens dediquem és això, és ajudar els que ajudem, els sí. que ajuden. Vull dir, nosaltres no fem intervenció directa, d'altres tenim altres accions. Vull capacitar aquestes entitats i veure com podem treballar un model de col·laboració i treball en xarxa. I per fer-ho, vull que aquestes entitats seguin i reflexionin sobre com hauria de ser aquest estil de treball. Llavors, aquesta és la idea, crear un espai de treball, de capacitació i de reflexió conjunta per generar un estil compartit. Amb aquest estil compartit de treball conjunt anem treballant diferents aspectes, com és la missió i visió de l'organització, quin ha de ser el paper del treball col·laboratiu, vull dir, treballar en xarxa per què? Quina finalitat? Vull dir, no es tracta de fer per fer, sinó quin objectiu ens marquem, quins elements pot aportar cadascuna. Vull dir, estem parlant d'11 entitats que són molt diferents, treballen a l'atenció de les persones des de diferents àmbits, des de la salut mental, des del lleure, des de l'atenció a les persones sense llar, diferents mirades. Llavors, anem a seure i veure què podem compartir i què podem construir junts en aquest territori. I de quina és la idea? I a partir d'aquí ens anem aplegant a les diferenciacions.
Jo d'entrada voldria, ni que sigui per centrar una mica, perquè a vegades, no? A vegades hi ha... Recordo un mestre que sempre que fugia com boig de les xifres, deia, no heu de donar xifres. Jo, en canvi, sempre he sigut... Jo he considerat, perdó, perdó del mestre, que l'oient no és estúpid i que pot processar una xifra fàcilment i donar un valor o una visió de què, de què estem parlant. Aquestes 11 entitats ateneu més de 20.000 persones. Ho dic perquè això dona una... No? És a dir, no és allò de què estem parlant, no? Doncs sí, estem parlant de 20, més de 20.000 persones i parlo només d'aquestes 11 entitats que s'han dedicat a fer aquest estudi i que han segut i han volgut treballar-ho d'una manera directa. És a dir, molta gent. Sí. Pensem que l'àmbit és, com deies molt bé tu, Barcelonès Nord, amb la qual cosa ho acotem més, per la qual cosa estem pensant, estem parlant d'una acció que implica socialment un impacte considerable. En diversos àmbits, com també deies tu, des de la discapacitat fins a la vulnerabilitat social, etcètera, etcètera, etcètera. Tu deies una cosa que, a més, em sembla que és una de les que a mi se'm fa més difícil de... Penso que seria el que a mi més em costaria de gestionar. En entitats que, evidentment, estan totalment, esteu totalment focalitzades a ajudar la gent i que, per contra, teniu, doncs això, 23.000 persones per atendre. Com es fa per intentar que diguéssim, el que és l'organització, el pes de l'entitat, sigui el mínim, perquè, si no, quanta més gent hi ha, menys puc dedicar recursos a qui el necessita, i al mateix temps atendre a tanta gent i que l'atenció sigui de qualitat. Això és un repte molt bèstia, no?
Totalment, totalment.
Ho dic així de directament.
Però és que, a més, tu, com comentaves, hi ha més de 23.000 persones ateses per aquestes entitats, però és que, a més, aquestes entitats compten a més de 900 persones que formen part d'aquests equips. Vull dir, tu has de gestionar l'atenció i has de gestionar les persones que fan possible aquesta atenció. Torno un moment enrere. Amb el que tu comentaves abans de les xifres, aquest és un debat que les pròpies entitats també us posaven de manifest, no? Quan parlàvem de la importància de sistematitzar, de recollir què fem, dèiem, però per què? Bueno, ho diem per explicar-nos. Sí. A vegades les entitats us diem, escolta, és que els mitjans de comunicació, és que anem a parlar amb l'administració i no ens fan cas. Bueno, potser també hem d'agafar el seu idioma. Llavors, ells què en parlen? En parlen de xifres? Bueno, nosaltres estem fent aquesta tasca, però posem-los també el que ells volen escoltar. Jo diria, 23.000 persones, més de 23.000 persones, més de 900.000 persones, més de 900 persones que fan possible aquesta atenció, sí, entre contractats i voluntariat, però estem parlant que gairebé 800 persones són persones voluntàries, i estem parlant que mouen 5,5 milions d'euros aquestes entitats. Vull dir, que
poca
sí,
broma.
Poca broma. O sigui, estem parlant d'entitats socials i a vegades sembla que, bueno, no té rellevància, no?, el que estan fent, i aquesta gent que és, mira, té aquesta vocació, però el que té un impacte econòmic també. Vull dir que això, segurament en el nostre sector no és el destacable, però si volem apropar-nos al món de l'empresa o altres mons, per què no dir-ho? Per què més tenir-ho? Perquè això també ens donarà ser un interlocutor més vàlid per elles. Doncs tornem a el que deies. De fet, aquesta és la idea d'aquest treball de capacitació, de dir, escolta, el que fem, ho fem bé, però ho podem fer millor. Llavors, per fer-ho millor, hem de tenir-ho registrat. Hem de tenir, saber què fem, a quantes persones estem arribant, si estem fent reunions de seguiment dels projectes, si estem fent actes d'acompanyament a aquestes persones ateses. No només fem aquesta atenció, sinó, a més, seient de tant en tant per veure, fer un seguiment amb aquella persona, amb la família, en el cas, per exemple, dels infants. Llavors, tot això, aquest espai de reflexió s'ha de tenir registrat, perquè si no ho tenim registrat, ens oblidarem, no? Vull dir, vam fer això. Jo recordo, no?, entitats que ens comentaven quan estàvem fent aquest treball. Sí, arriba el moment de fer la memòria i hem de començar a pensar, escolta, què hem fet aquest any? Us en recordeu qui va participar? Quantes persones van participar allà? A quin dia van fer aquell acte? Llavors, aquesta és la idea d'aquest treball, de dir, escoltem, hem de reflexionar primer de tot amb el que començàvem, la missió, visió, valors. Ens vam constituir en un moment donat, la societat ha canviat, potser les necessitats del territori han canviat. Això és vigent encara? Hem de reflexionar sobre això? Vull dir, perquè potser 5 anys, 10 anys, 15 anys, 30 anys més tard de fundar-nos, ja no té sentit, o s'ha d'ampliar o s'ha de reduir. Perquè poden passar les dues coses. Potser tu vas néixer per una problemàtica que en aquests moments ja no té tant de pes i té altres realitats. Llavors, això és bàsic. A partir d'aquí, poder dir, escoltem, quina intervenció estem fent? Com ho estem fent? Què volem aconseguir? Marcar uns paràmetres, unes idees, vull dir, en el sentit de paràmetres, perquè no, a vegades, el que et comentava, estem parlant de persones voluntàries que fan això en el seu temps, sí, i ho fan per la voluntat de fer aquesta acció social, no per gestionar i sí, estar amb el món de l'Excel. El qual de dir, bueno, quins són els mínims elements que a tu t'ajuden a veure què estan fent i si el que estàs fent és el que vols fer, és el que hauries de fer, ho pots fer millor. Llavors, aquesta és la idea. Jo crec que això és bàsic. De poder tenir quatre pinzellades de cada entitat que els ajudi a millorar per fer possible continuar amb aquesta bona atenció.
A Ràdio Estel, descobrim àngels.
Concretament, avui aquests àngels tenen veu a través de la Marina Aguilar, que és consultora i investigadora de la Fundació Pere Tarrés, i que ens està parlant del document de treball elaborat a partir de la reflexió d'11 entitats d'entre les que van signar conveni amb Roca i Pi. El signen anualment, fa pocs dies que es va renovar el d'aquest any. Hem parlat una mica, i jo volia sobretot això, posar una mica en valor en el sentit de posar les xifres damunt la taula i que tothom entengui que no estem parlant de quatre nois que volen fer coses i tenen molt bona intenció. Estem parlant de coses molt serioses, de xifres molt altes, de més de 20.000 persones ateses, etc etc. La Marina posava ara ja èmfasi en la necessitat de seure, reflexionar i de que tothom estigui constantment alerta en una societat tan canviant, per saber si a vegades fins i tot el que jo em vaig fundar i els meus principis fundacionals tenen sentit avui dia. És a dir, innovar, implementar noves estratègies i suposo que sobretot també veure qui ets tu, qui sóc jo i què podem fer junts. És aquesta una mica la filosofia global?
Sí, de fet, les primeres sessions per poder fer aquest treball van ser una mica despullar-nos. Com a entitat, una de les coses que jo agraïa l'altre dia quan fèiem la presentació amb les entitats és a dir, cap d'elles va tenir cap problema ni cap reticència a explicar la seva realitat, on se sentia feble, on sí, se sentia en potencial, què podia aportar a les restes. Llavors, aquest conèixer-nos és el que ha permès reconèixer-nos i construir aquest model. Vull dir, si no sabem qui tenim al davant, què fa, quins recursos té, en el sentit de quins recursos té, penso, arrel d'això van sortir algunes iniciatives, no? Una de les entitats gestiona voluntariat internacional. Doncs, escolta, l'altra entitat, per què no aprofitar que ella gestiona voluntariat internacional per tenir-ho? Una altra de les entitats té un espai allà a Badalona, Can Banús, que ho té obert perquè les entitats, si en algun moment necessiten un espai, que tu saps que a vegades les entitats, el tema dels espais, no?, per fer segons quins actes, van mancades. Llavors, això, com ens podem ajudar? Com podem col·laborar mútuament? Llavors, això va ser bàsic, el conèixer-nos i reconèixer-nos per poder, a partir d'aquell moment, fer la gran feina que han fet. Perquè nosaltres, com bé deies, jo era la consultora i dinamitzava les sessions, però el coneixement el tenen elles. Mm-hmm. Són les 11 entitats les que saben què hi ha en aquell territori, quines són les seves necessitats i què els hi pot ser útil. Això sempre els hi recordava. Quan parlàvem, no, del món dels indicadors, de sistematització, els hi deia, escolta, si no és útil, fora. Que tota la vida ha recollit aquest número, però ara ja no t'aporta, fora. Això per què ho fas? No és que sempre s'ha fet així.
Els humans som així.
Així és. Ho hem fet tota la vida. I així funcionem, moltes entitats, no? Sí, amb sí, aquesta idea de ho hem fet tota la vida. Bueno, sí, ens funciona, i per això és important seure i reflexionar per veure si això ens està funcionant o ens està funcionant, però encara li podem donar una volta més i que ens funcioni més.
Mm-hmm. De fet, en el document que vam elaborar, el document que vam passar, hi ha tot un punt, té la importància això, d'un dels punts claus, en què es parla del pla d'acció per a la millora de l'impacte a través del treball col·laboratiu. Això, entenc i vull imaginar que és un punt viu, és a dir, que això no queda reflectit en un document i ja està, sinó que haurà servit per implementar que hi hagi una connexió entre totes aquestes entitats a partir d'ara i que hi hagi intercanvi d'idees i d'aprofitament de recursos?
Totalment. De fet, aquest treball el vam fer a la tercera sessió i era allò de dir, vale, primer de tot, coneixem-nos, definim quin és el sentit d'aquesta xarxa, d'aquest treball col·laboratiu, perquè ho estem fent. Si volem fer, qui hem de tenir en compte? I tercer, per què ho volem fer? Llavors, què va sortir? La necessitat de que totes aquestes entitats volien millorar la visibilitat i el coneixement que la societat té d'elles. Llavors, a partir d'aquí vam dir, aquest és el punt de trobada de totes, no? De totes 11. Doncs anem a definir, a través de la teoria de la metodologia, la teoria del canvi, quins són tots aquells elements que hem de tenir present si a llarg termini volem treballar aquest aspecte i resoldre aquesta problemàtica, no? De que ens coneguin, de que la gent sàpiga què estem fent, que ens coneguin com a ciutat, també les pròpies entitats, perquè això sortia a dir, escolta, tu estàs aquí a dos carrers més cap enllà i no ens hem trobat fins ara. Això passa sí, una mica amb el que comentaves. Vull dir, jo sempre ho dic, som un país de pimes i som un país de moltes entitats petites.
Sí, 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 és cert, eh?
És així.
Allò que ell ha acudit, que ara no recordo, de que dos catalans són un orfeó, tres, no sé què.
I és així.
És absolutament cert.
I cadascuna té el seu tarannà, vull dir, sí que és veritat que amb tot el tema de la crisi, no, hi han hagut fusions entre entitats, però cadascú té la seva la manera de fer-ho, els valors que hi ha darrere, les particularitats de com va néixer aquella iniciativa, es volen mantenir, llavors, cap problema, però vull dir que ho sapiguem, som un país, no, d'entitats petites, el mateix que som un país de pime, vull dir, com és l'economia, no?
Aquest tret característic que tu ara subratlles i que crec que tots hi estarem d'acord que és així, és una cosa que sembla que portem impresa als gens. Jo no sé si d'alguna manera, però, també ajuda en entitats i projectes com els vostres. Vull dir, que teniu com a espasa de Dàmocles penjada al damunt una premissa que és, a vegades, penses, Déu meu, com es fa això, no? Que sou... necessiteu focalitzar tot el màxim recursos possibles en la tasca que voleu dur a terme i, per contra, necessiteu gent que hi treballi, però heu de lluitar sempre intentant fer estructures internes de gestió molt senzilles, molt pràctiques, molt mínimes, no? Uh-huh. Aquest, jo diria que és una mica el dilema bàsic de les vostres entitats, no?
Totalment. Clar, els recursos que hi podem destinar, ara parlo de totes, de les petites,
sí,
mitjanes,
sí, sí,
o grans, ens agradarien que fossin més a l'acció. Llavors, perquè posar els màxims de recursos disponibles a l'acció, necessites que la teva gestió tingui el mínim de possible. El mínim de possible per mantenir aquesta acció. Mm-hmm. Perquè també podem córrer el risc de que si no posem els mínims disponibles, tota aquella acció que estàs fent s'ensorri.
Sí. Sí, sí, és un equilibri complicat.
És un equilibri. De fet, hi ha teories, no, dins del tercer sector que es parlen d'entre un 15, 20, 10, en funció també de les entitats. També això té a veure amb que hi ha sectors dins del tercer sector que tenen més força. Més força no per res, sinó perquè el tipus d'acció que fan forma part de la cartera de serveis socials, amb la qual tenen una dotació i complir unes normatives molt més estrictes que altres. I necessiten professionals, amb la qual, al moment que tu incorpores professionals, necessites més recursos per poder fer front a les nòmines d'aquelles persones, bàsicament. Però vull dir, el dilema de fins com podem tensionar, o sigui, com fer l'acció sense tensionar massa l'estructura perquè la roda continua funcionant, això la tenen totes les entitats, jo crec. De les que conec.
Doncs la veritat és que són bones notícies, que nosaltres agraïm molt al veure que realment hi ha, com ho diria jo, intel·ligència estructural darrere de tota la bona intenció que hi ha en totes aquestes entitats i projectes. I agraïm molt que la Marina Aguilar, consultora i investigadora de la Fundació Pere Tarrés, hagi estat avui aquí per fer-nos 5 cèntims del que ha estat aquest document de treball a través del treball conjunt d'11 entitats. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.
I atenció a tots els oients, perquè número màgic, sopar màgic, la setena edició de la nit de Catalunya Cristiana i de Ràdio Estel. Per parlar-ne, Mercè Papiol, directora del Club Més Amics, què tal?
Què tal, com estem?
Què, preparats per la
aquí,
nit,
ja? Aquí, preparats, ja queden molt pocs dies, i, bueno, aquesta setena nit, que la gent que s'apunti ja,
i
perquè,
tant.
Bueno, ja som bastanta gent, a més tenim bastantes sorpreses. T'explico una miqueta com comença tot
ara
això.
Ara ho anirem desgranant tot plegat. I tant, com comencem aquesta nit, aquesta vetllada de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana?
Mira, aquesta vetllada començarà a les 20 hores a Santa Maria del Mar amb un concert magnífic, que és l'actuació de l'Orfeu Badaloní i a l'Esbar Sant Jordi, que combinar les dues coses, té la seva cosa.
O sigui, música igual, i dansa.
Música i dansa, que val la pena que ho vinguin a veure. I una vegada s'hagi acabat aquest concert, doncs anirem, com sempre, a la magnífica casa Llotja, la Llotja de Mar, que tindrem un sopar servit per l'escola Sinaí. O sigui que serà un tastet tot de diferents tastets.
Podem dir que fes-nos un tastet, va, sí. El que podem menjar.
El que sí que diré que l'any passat havia veia gent que em deia no, és que m'anava molt lent. No, aquest any aniran més ràpids.
Vinga,
va. Llavors tindrem llesquetes de pa, tomàquet i pernil de jabugo, coca de formatge de cabra, mascarivà de manxoves, bruixeta de rap amb gambes, bruixeta de raïm i formatge, amanida de l'escola, croquetes de pop i bri, croquetes de rostit, mandonguilles en sèpia, gazpacho, fideuà. I, finalment, tot això bordat amb la postre d'una bruixeta de fruita natural amb vi negre del Penedès i cafè. I servit amb un cava, que també és un cava Ludens, que
exacte,
és un cava molt bo, molt especial.
Molt bo, molt fresc.
Molt fresc, i que ens ofereixen per aquest sopar.
Ja se'ns fa la boca aigua,
Mercè. Se'ns fa la boca aigua, eh? Jo ja veig que a tu que t'agrada. Llavors, què més podem dir als nostres oients del preu d'aquest sopar més el concert? Són 50 euros. Quan més aviat facin la de transferència o s'animin a vindre, doncs millor, perquè jo ja a partir de dilluns estic començant a tancar taules. Llavors, bueno, com això ha sigut per ordre de trucades i de reserves, doncs, esclar, els que vagin trucant, quan més tard tardin, doncs estaran una miqueta més junts. De totes maneres, la Llotja està molt bé, es veu molt bé, de diferents taules, o sigui que...
És més, un espai molt ample.
Molt ample, és molt bonic pel que no hi ha estat, i, bueno, i a més és una manera que tenim a través d'aquests sopars d'ajudar els nostres mitjans. O sigui, que els que sigueu oients de Ràdio Estel i lectors de Catalunya Cristiana, apunteu-vos. Apunteu-vos perquè és una manera d'ajudar-nos.
Atenció també, Mercè, perquè qui no vingui al sopar, qui no pugui venir al sopar, digui, ostres, és que a mi aquell dia, aquella hora em va malament, sí que pot venir al concert, eh?
Exacte. Llavors hi ha Santa Maria del Mar a la venda, hi ha tiquets per anar al concert.
Directament allà.
Exacte. Què més et puc dir d'aquest sopar? Doncs pues mira, estarà presidit pel nostre cardenal, el Joan Josep Omella.
No hi podria faltar.
No hi podria faltar. Alguna autoritat, que ja es veurà quan estiguem allà. I després també tindrem bueno, alguna sorpresa. Hi ha una entrega de premis, a part de que es farà un sorteig. I després tindrem també una cantant típica de nostra que ve molt sopars.
Una cantant catalana amb una veu espectacular, Mercè.
Sí. Saps qui és?
I tant. No qui? Podia faltar-hi tampoc. La
qui?
Gran Marina Rossell.
Ah, exacte, la gran Marina Rossell. Bueno, pues, llavors després tindrem uns presentadors, que seran uns presentadors de la casa, també molt coneguts, que segurament quan els sentiu i els veieu reconeixereu les seves veus. I, en fi, pues, això, que, aquest sopar que ja està a tocar, que tinc moltes ganes de compartir amb tothom i que us espero ja.
Animeu-vos, va, així de fàcil. Per més informació, Mercè, segur que et poden trucar al 93 409 2770. Exacte.
I si em volen enviar un correu electrònic, doncs que ens envien un correu electrònic i no deixeu de trucar. No deixeu de trucar, que tinc moltes ganes, repeteixo, de veure-us a tots. Un altre any. Ja és el setè sopar.
Va, doncs no us ho perdeu, 93-409-2770 o lanit@radioestel.cat. No us perdeu aquesta setena edició del sopar de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.